Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sant Cugat ha engegat la cinquena edició dels pressupostos participatius amb l'objectiu d'ajustar el nombre de projectes per poder-ne executar al màxim dins del mandat al mateix temps que es puguin acabar els pendents d'edicions anteriors. Per aquest motiu, durant aquest mandat només hi haurà una edició d'aquesta iniciativa. El regidor de Participació, Francesc Duc, ha explicat que la previsió és que en finalitzar el mandat s'hagin destinat aproximadament 4 milions d'euros, 1.120.000 per als projectes de la cinquena edició i prop de 3 milions per als projectes que encara estan pendents. Per altra banda, en les principals novetats de la nova edició, hi ha un procés específic per al col·lectiu de la gent gran i una adaptació més precisa als barris. Sant Cugat arrenca l'any amb un descens de l'atur. Gener ha acabat amb 2.344 persones a l'atur, la qual cosa suposa una baixada de 23 respecte al mes anterior. En comparació amb el gener de l'any anterior, quan hi havia 2.465 persones desocupades, s'ha experimentat una reducció de 21 persones segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. D'aquesta manera, recupera la tendència a la baixa que va començar el setembre del 2024, amb l'excepció del desembre del 2024, quan va augmentar una persona. La Fiscalia demana gairebé 37 anys de presó per un home acusat d'agredir sexualment 8 dones a Sant Cugat entre el gener del 2020 i l'abril del 21. A l'acusat, que va ser detingut el 21 de juny del 2021 al municipi i va estar un any i mig en presó preventiva, se li imputa un delicte d'agressió sexual amb penetració, 6 delictes d'agressió sexual sense penetració i un delicte d'agressió sexual sense penetració amb temptativa. La Fiscalia també demana que l'acusat no es pugui apropar a menys de 1.000 metres de les víctimes i que tres d'elles les indemnitzi amb 2.000 euros per danys morals. Per últim, demana imposar a l'acusat una mesura de llibertat vigilada durant 5 anys a l'executar després de la pena privativa de llibertat. I amb la plana esportiva, el Club Voleibol Sant Cugat ja coneix l'horari del debut dels quarts de final de la Copa de la Reina, que es disputa a Menorca. Les de Leo Passarini jugaran divendres 14 de febrer davant l'Heidelberg Canari a 8:45 del vespre. Les santcugatenques vuitenes a la Lliga s'enfrontaran amb el líder de la Lliga, Iberdrola. Aquesta és la quarta participació consecutiva de les vermell i negres a la competició del CAU. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a semifinals davant el vencedor de l'Unicaja Jaris. Doncs això és tot per ara. Poden ampliar aquesta i d'altres informacions constantment al web www.cugat.cat.
La informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem aquest Connectats de dimecres. Ho fem amb la informació de servei. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment el trànsit a aquesta hora es manté relativament estable, és a dir, no hi ha cap gran complicació especial a comentar. Sí que hi ha la intensitat esperable a aquesta hora de la tarda. Especialment es nota a la C58 d'entrada, a la zona de Torre Baró, cap al bus de la Trinitat, alguns trams de les dues rondes, sentit Besòs, o l'autopista P7, de moment, a Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, i també hi ha un petit tram de retencions, en aquest cas al lateral, a la B30, a l'altura de Sant Cugat i en sentit nord. A banda, també tenim aturades a punts afectats per obres, com és l'autovia 2 a Brera, i especialment les obres que afecten la C245 a l'altura de Sant Boi i de Cornellà, molt de trànsit en aquesta zona que afecta de retruc a l'autovia 2, tot el tram entre Sant Joan de Sí i Cornellà en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
A la tarda no et desconnectis. Connectar.
Durant les festes de Nadal s'ha emès Masterchef Junior i entre els concursants hi havia la badalonina Candela Xarà. Marxem fins a aquesta ciutat per saludar-la i poder parlar de la seva experiència al programa. Allà també hi tenim el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs estic aquí a l'estudi amb Candela Xarà. Buenas tardes, Candela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Molt bé.
¿En qué momento decidiste presentarte a Masterchef Junior?
Pues vaig decidir presentar-me com a l'estiu perquè jo mirava el programa amb la meva mare i pues mai havia com tingut el mini empeny per presentar-me, però aquest any pues he dit, ja tinc 10 anys, ja porto bastants anys cuinant, perquè no em presento.
Uh-huh. Com va ser el procés de càsting?
Va ser estressant, però va ser també molt divertit, perquè vaig fer amics, va ser com una mica una muntanya russa. Perquè, clar, jo vaig fer amics al primer càsting, però aquests amics potser no van passar al següent.
Clar.
I potser aquests, perquè, clar, quan vaig arribar com al final, que aquest et deien si entraves o no al programa, vam fer com un grup d'amics i tots vam entrar menys una.
Ai, pobreta.
I clar, i ens va, per exemple, això em va fer sentir molt malament.
I, però explica'm un moment, el procés de càsting, què és el primer que vas haver de fer?
Primer vaig haver de fer un vídeo i aquest vídeo, pues, dues setmanes després, més o menys, m'enviaven un e-mail dient si pues, havia passat, que s'havia com dividit en quatre ciutats. Barcelona, Madrid, València i Sevilla. I llavors, després d'això, pues, cadascun a el que li quedava més a prop. Jo vaig anar a Barcelona, havia de portar un plat de casa i pues, si els hi havien agradat el meu plat de casa, em donaven una cullera de madera, que es diu la cuchara de madera. Després d'això, tu marxaves de casa i et tornaven a enviar com un mes després un e-mail dient-te si havies passat d'aquesta tanta gent, que era com 11.000 persones, si t'havien escollit dels 25 de tota Espanya.
Uau!
I llavors, a mi, quan em van enviar aquest e-mail, em vaig posar supercontenta,
clar,
estava dinant.
Com va ser aquest moment? Doncs
pues mira, jo estava... pues clar, això en teoria no li podies dir a ningú, perquè... Però jo li vaig dir a la meva millor amiga, però estava així com a secretes. I, bueno, pues jo estava fent uns deures, no sé, devia estar fent alguna cosa així, i havia de baixar per dinar. I els meus pares em diuen, Candela, tenim unes notícies, jo dic, què serà? Però jo estava pensant allò de Masterchef, però deia, no ho sé. Llavors, baixo i els meus pares em deixen l'e-mail i no em vaig posar a plorar per no deixar-los, però vaig posar tan contenta i vaig trucar a la meva amiga al instant i ella va estar amb la boca oberta.
I d'allà ja vas anar a Madrid directament?
Clar.
I què va passar, llavors?
D'allà vaig anar a Madrid i havíem de fer com, clar, primer havíem de fer un plat, dividien nois i noies, i hem de fer un plat. I després d'aquest plat, ens posaven tots en una habitació i ens feien com dir, havíem de fer com les coses que ens agradaven i havíem de dir un secret. I llavors, aquell mateix dia, ens estàvem allà, mentre els encarregats em parlaven de qui entrava i qui no, vam estar allà, i va ser una cosa molt graciosa, perquè, clar, no tothom entraria. Llavors, ens van donar com unes llibretes per dibuixar, per no avorrir-nos, i vam dir, vale, pues aquí, que tothom em firmi la llibreta així, clar, jo puc dir que s'ha tamat de Masterchef i que m'han firmat el paper. Llavors tothom va començar a firmar els papers i va ser supergraciós. I a una habitació, una altra, estaven els nostres pares, que els encarregats els deien als nostres pares abans. I després nosaltres entràvem a la sala i els meus pares em van primer mirar amb una cara de tristesa i em van dir, Candela, no sé... I després em diuen, has entrat! I jo estava com, no ho podia creure, però clar, jo sabia que jo no va entrar perquè...
Ja ho sabies tu, no?
Clar.
Molt bé.
I estava de veritat molt contenta.
I ara, Candela, parla'm també de l'experiència ja dins del programa, no? Com ha sigut? Què és el que més t'ha agradat de Masterchef Junior?
Més de tot, pues, els meus amics. Perquè vaig fer molts i fins i tot vaig quedar amb uns fa poc, fa una setmana o així. Uh-huh. I és molt xulo perquè a mi m'agrada molt, perquè ens portem molt bé, perquè alguns estan a 45 minuts. La que està més a prop, que és una és molt amiga meva, que viu a Sant Boi, que va ser la guanyadora, que viu a mitja hora. Llavors, clar.
I com és el dia a dia de la gravació? És a dir, quant temps heu d'estar allà?
Pues mira, primer de tot, no és com tu diuen a la tele, o sigui, no fem un dia. Fem, per exemple, o sigui, en una setmana fem tot això, perquè clar, si no seríem moltes
hores. No, clar, 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 per això.
Llavors, en primer fem, el dilluns fem la primera prova. Després, el dimarts, si hem de viatjar per la prova d'exteriors, clar, perquè si és, per exemple, una base a Segòvia, podríem anar amb autobús.
Vale.
Però si és, per exemple, una la vam fer a Barcelona, doncs pues hem d'anar a Mave. Llavors, en aquesta, pues el dimarts viatjàvem i dimecres gravàvem la prova d'exteriors.
Vale.
Després, dimecres per la nit, anàvem a... Tornàvem a... era com un hotel i un apartament, era molt raro. I després teníem el dijous lliure per descansar, perquè clar. I divendres era l'eliminació, que era pues, el pitjor per mi.
Clar, 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 clar. I això cada setmana, no?
Clar.
Vale. Tu en quina posició vas quedar? Quan, com va ser clar aquell moment en què et diuen que t'has d'anar?
Pues exactament no sé en quina posició vaig quedar, perquè no...
No, bueno.
Però vaig marxar just a la meitat del programa i per mi va ser...
Va ser dur, no?
Clar, perquè jo, no sé, pues també perquè portava ja temps, no m'esperava, perquè jo em sentia que vaig fer aquell plat molt bé.
Què vas cuinar?
Com un koala de xocolata. I llavors, que jo pensava que jo no marxava, però també les proves anteriors no m'havien sortit tan bé, llavors no tenia la màxima puntuació, no tenia la puntuació necessària. Mm. Però bueno... Al final vaig canviar el xip perquè vaig pensar que després també pues, això ho veurien les meves amigues, la meva família...
Clar.
I que, clar, també hi havia una part bé, una cara bé, que veuríem i la veuria la gent i seria molt divertit. Vaig canviar el xip i vaig...
Molt bé. Candela, parla'm també de durant el programa, no? Hi ha algun moment o repte que recordis, especialment, en alguna prova?
La que més em va agradar va ser la primera, perquè em va anar molt bé, molt, molt, molt bé, i vaig ser la primera capitana, o sigui, em va... La prova d'exteriors d'aquella setmana es podia escollir, però tots els meus amics em van dir «Pues escogemos perquè havia sido la segunda con máxima puntuació». Llavors, també això em va obrir com la porta a ser la capitana i em va agradar moltíssim.
Sí.
O sigui, i a part, vaig gaudir molt, perquè... I aquell dia el recordo molt perquè em feia mal al cap. Però jo estava allà donant-lo tot, perquè era molt raro, perquè estava entre com a l'estrès de que em feia mal al cap, però també la felicitat de que estava allà i llavors jo feia l'esforç per estar allà i em va agradar molt.
Que bé, que bé, que bé. Quin va ser el teu plat preferit que vas preparar durant el programa?
Jo diria el del picant.
Què és el del picant?
Vaig fer un plat que va ser unes empanadilles de pato con un puré de boniato.
Que bo.
I després vam fer, ja el meu amic, que era el Fernando, vam fer una salsa picant. Que just abans d'acabar el plat, jo ja vaig provar i vaig dir «No, això no està picant, li posem més xile». I el meu amic em diu «Segur?». I jo «Sí, sí, segur, segur». I vaig posar-li més, vam presentar-lo i estava tan picant. I el nom se'l va inventar ell, que es deia «Me pica picató». Perquè la salsa era molt picant.
Però estava bo?
Sí, jo crec que sí, vale. però...
Que també és l'important, encara que estigui picant.
Els jutges pensaven en una altra cosa.
I quin va ser el plat més difícil que vas haver de preparar?
El plat més difícil, la xocolata. Perquè havies de fer un bizcocho, havies de fer un cremoso, havies de temperar la xocolata... Pues clar, era treball, i la veritat semblava molt, però només teníem 2 hores.
Clar. Sí,
clar, jo quan ho vaig escoltar vaig dir, ai, 2 hores, és un munt de temps, perquè clar, solíem tenir 75 minuts, 60 minuts, més o menys. Llavors estava com 2 hores, però...
Costa, perquè...
2 hores...
T'agrada cuinar postres?
Molt.
Molt, també.
Perquè jo crec que potser, o sigui, em sembla que se'm dona millor el salat, en general, però... Gaudeixo molt més fent postres, perquè és molt divertit i són com moltes elaboracions i és com... jo quan era petita i veia la Peppa Pig i veia que la seva mare sempre feia el pastís de xocolata. I llavors, quan tenia com 5 anys, la meva mare em va dir pues tinc una recepta de creps. Llavors el meu somni va ser com així, posar-li els ous i la farina. Llavors aquell dia vaig estar molt il·lusionada i allà vaig començar com a fer més reposteria. I això em va agradar molt.
I ara, Candela, tornant a Masterchef, què podries dir que has après de tota aquesta experiència?
Pues he après sobretot molt pues, de la part de la cuina, perquè clar, és... O sigui, d'allò cuinar a casa a un programa on em posen un temps i un límit, però sobretot he après com que és difícil això i que jo crec que té molt de mèrit el que jo he fet.
Totalment.
I que ho he fet molt bé. I també he après com a saber que jo lo valgo mucho.
Clar, llavors a partir d'aquí t'agradaria dedicar-te professionalment en un futur a la cuina?
Mira, jo sempre dic, perquè jo vull ser biòloga marina i vale. També enginyera d'innovació. Però també m'agrada molt cuinar i també m'agrada molt cantar. Llavors, bueno, però cantar ja no tant, però bueno. I llavors la cuina, jo sempre dic que quan tingui com 65 anys o així que estigui jubilada, vull obrir el meu restaurant, perquè que tindré més temps pel restaurant i també podré fer pues, el que també em vull dedicar. I vull fer un restaurant com... de menjar fusionat.
Molt bé, que guai, que bo tot. Què li diries als nens i nenes que volen presentar-se a Masterchef Junior?
Pues que sí, que si volen, que és una experiència molt xula, que només hi ha entrant al càsting, o sigui, és una d'aixòs d'emocions, que ho han de fer i que agafin l'empujón, perquè a vegades estàs com entre me punto, me no sé què, me no sé quantos, i no, que d'aixòs... i que ells segur que ho fan genial, que dona igual i que estiguin confiats
en ells mateixos. A por todas, no?
Claro.
Hi ha algun secret que puguis dir de tras les càmeres?
Bueno.
Que puguis dir, eh?
Algun secret que pugui dir? La meva boca tancada.
Sí?
Jo no puc dir ningun secret.
Però hi ha secrets, no?
Algun.
Hi ha algun. Ara sí que sí, abans d'acabar en aquesta secció, també sempre preguntem una cançó que t'agradaria escoltar i per què.
M'agradaria escoltar... És que sempre em diu un malament nom. Però m'agradaria escoltar That's So True.
De qui?
Es diu Gracie...
Vale.
No sé què més.
Per què t'agradaria escoltar aquesta cançó?
Perquè, no sé, sempre l'escolto a la dutxa i em fa bona vibra.
Vale, doncs perfecte. Doncs moltes gràcies per passar-te pel Connectats i per explicar-nos tota la teva experiència a Masterchef Junior.
Gràcies.
I res, que vagi molt bé.
Gràcies. Gràcies. Warn her. Ooh, bet you think she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know. But I think I like
tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Com sabeu, el Prat de Llobregat és terra de carxofa i ja estem en temporada per poder degustar aquesta flor que és molt saludable. Quines propietats té i com la podem cuinar? Avui marxem fins al Prat Ràdio, on tenim a punt l'Ivan Conde Pérez. Endavant.
La carxofa és sense cap mena de dubte el producte estrella al Delta del Llobregat i un indispensable a la gastronomia catalana. Antioxidant, diurètica, protectora del fetge, prebiòtica, rica en fibra, amb moltíssimes vitamines... I és que fins i tot Pablo Neruda va escriure una oda a aquest aliment, la oda de la carxofa. Parlem amb la Clàudia Sant Feliu per conèixer com podem treure el màxim rendiment de la carxofa. Clàudia, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Explica'ns abans que res, perquè sabem com és físicament una carxofa, però sempre hi ha... No sé si parlar de debat, perquè és com és una cosa objectiva, però què és una carxofa?
La flor, és, bueno, la carxofa és una flor madura, que és el capoll, que abans de que floreixi pues, es menja. Llavors sí que està, és veritat que està considerat una hortalissa com a tal.
Sí, que llavors és una de les hortalisses que ens podem trobar, sobretot doncs, això en moltes zones tant de Catalunya com l'Estat. He repassat alguns dels beneficis de la carxofa, però segur que n'hi ha més, no, Clàudia?
Vale, sí, he trobat... Bueno, és molt antioxidant, és molt diurètica i va molt bé pues, aixafar.
Per estar bé, no? Per estar fluids, podríem dir. Que tot vagi com ha d'anar.
Sí, i és molt bo pel fetge. És, o sigui, redueix la hipertensió a més i és com molt bona menjar-la ja en aquesta temporada a més.
A veure, tenim dues varietats, podríem dir, principals i, a més, sobretot, a zones properes al Delta és un debat molt viscut. Tenim la blanca de Tudela i la Green Queen. Clàudia, què ens pots explicar sobre aquestes dues varietats?
Vale. Jo vaig fer treball de la universitat sobre això, llavors he portat bueno, com el debat de, podríem dir, quina és millor o quina és pitjor. Vale. Jo sempre defensaré la blanca de Tudela perquè és la que pues, s'ha crescut al Prat i per la que jo menjo tota la vida. Sí que és veritat que posant-nos tècnics i si volguéssim estudiar la màgia del producte, la Green Queen té molts més beneficis tant al cultiu com està buscant té moltes més vitamines i és més, té com més beneficis, té més antioxidants que la blanca de Tudela. Per què? Pues perquè és una carxofa pues, que està modificada perquè ja ho sigui així. I podríem dir que és més tendra i més carnosa, sí. Però també és veritat que jo crec que la blanca de, sí, la blanca de Tudela té la senzillesa que busquem d'algun d'aquests productes, que la Green Queen està molt més completa, però la blanca de Tudela és la que hem tingut tota la vida i la que el pagès ha estat cultivant, més que pels beneficis, sinó per treure's uns diners.
Clar, per la gent que estigui molt lluny de tot això i que senti potser fins i tot aquests noms per primer cop, la blanca de Tudela és la carxofa de tota la vida i després la Green Queen és, podríem dir, una, no sé si dic, modificació genètica o una cosa per l'estil, no?
Bueno, és un nou cultiu que
s'ha... cultiu.
Sí, sí, un nou cultiu que s'ha implementat ara, que és una carxofa, podríem dir, millorada. És més grossa, és, el verd és més clar, i té tot això que hem dit abans, més nutrients i tal.
Això, el que dèiem, eh? És un d'aquells debats importants també que hi ha a casa nostra i a la pagesia amb totes aquestes dues... variants. No, totes aquestes
varietats.
Dues. Gràcies. Amb totes aquestes dues varietats que, de moment, doncs, conviuen, però que en el futur veurem si realment és així o si s'acaba imposant la Green Queen sobre la tradicional blanca de Tudela. Però això és una altra cosa. Parlem de plats, Clàudia, per començar. Allò de la gent que no es vulgui complicar la vida, sigui perquè potser no té temps o no té allò de moltes ganes de complicar-se la vida, una recepta senzilla amb carxofa que puguem fer.
Vale, jo primer de tot vinc a obrir un melón amb
vinga,
aquest
va.
Tema, que és, existeixen les carxofes en conserva, però no les del súper. Tu pots comprar, fer la conserva, deixar-la tant amb oli com una espècie, d'aigua amb vinagre i vi, com un escabeig, i et dura molt a la nevera. Llavors, aquí ve el debat de tu fas això un cop i ho tens per molt de temps.
Quant temps pot ser, allò de, per dir...
Si ho poses al buit del tarro, un any.
Un any?
Sí,
un any està perfecte.
Sí, amb llimona, perquè poses el vinagre o l'oli són conservants i t'aguanten bastant. Llavors, jo vinc a dir que per la gent vaga, podríem dir, és recomanable primer conservar i després utilitzar-la pel que vulguis. Clar, tu un cop la tens conservada, la pots utilitzar per truites o igualment unes xips de carxofa amb la carxofa normal. És molt fàcil, és tallar-les amb aigua i llimona perquè no s'oxidin i després fregir-les amb arrebossades amb farina. Vull dir, no crec que sigui tan difícil, eh?
No, a mi ara m'has deixat de... O sigui, acabarem aquesta secció i estaré pensant encara en que pot aguantar un any, la carxofa.
Home,
o sigui,
ben conservada.
Ben conservada, per això. Sí. Com deies, no? D'una manera molt concreta. Després la gent pot recuperar el podcast, però per aquella gent que s'hagi quedat una mica... Anem a repetir, que quina és la manera perfecta perquè conservar les carxofes i que puguin durar fins a un any.
Jo he trobat dues maneres, vale? Que, bueno, és les que utilitzo. Una és amb oli, que és, doncs, la buix, fas que la deixes tant, la buix, i la deixes amb oli d'oliva, això, fas el buit amb el tap o el bany-maria, i ja està, no, o sigui, no has de fer res més, ho cobreixes amb oli, i si vols posar una mica de llimona també a l'oli perquè no passi res i tal, perfecte. I després, l'altra és com un escabeig, que és vinagre, vi blanc, sal i aigua, doncs ho bulleixes, bulles allà dins les carxofes i amb la mateixa aigua de la cocció conserves. No sé si un any, però sí que...
Una bona estona.
Sí, una bona estona, no li passarà absolutament res. Una conserva com les de tota la vida.
Perquè si no, de normal, podríem dir, ara per exemple a l'hivern, que a mi a casa m'ha passat fa res, és que a més és curiós perquè ja començava a florir-se. Quants dies pot estar a l'hivern o a l'estiu una carxofa allò fora, sense estar a passar la nevera, sense estar-s'hi? No és recomanable, no?
A veure, jo soc recomplant, aconsello anar al mercat, comprar-la i a consumir-la, perquè pues, això té molts antioxidants, però també s'oxida molt ràpid, llavors 5-7 dies tirar super llarg, vull dir, 4-5 ja...
Ja hem d'afanyar-nos, no?
Sí,
ja
sí.
Va ser... Mira, precisament, per el context d'una casa on, pel que sigui, algú ha comprat carxofes perquè venen amics, el pla no funciona i estan aquests 4 dies, les carxofes estan a punt de no servir i a aquesta persona no li agraden les carxofes. Què es pot fer, què es pot preparar per allò de camuflar la carxofa, que no sàpigui tant a carxofa, però tenir els beneficis d'aquest aliment?
Vale, si tu li treus totes les fulles, la part del cor és la que t'aguanta més i la que s'oxidarà, però... és fàcil de manipular. Llavors, si fas un sofregit, afegeixes la carxofa a dins i ho fas amb farcit, m'invento d'un canaló vegetal o de qualsevol cosa, et serveix i no es nota tant, amb una mica de ceba, fins i tot una mica pernil salat perquè es camufli, perquè queda molt bé la carxofa amb el pernil, però el pernil és bastant més predominant. O no sé, això, farcides... Fregides, jo considero que tampoc... És que jo som el defensor, però tampoc sap tant. No sé, si no, això, camuflar-la en bueno, un sofregit mateix de verdures, una pasta amb verdures de tota la vida, li pot posar qualsevol cosa, o una samfaina mateixa, és que es pot camuflar bastant bé, si la vols camuflar.
Ja m'has pràcticament respost, però, clar, parlem de la carxofa com un únic aliment moltes vegades, però té dues parts molt diferents, no? Què té de destacat per positiu, tant les fulles com el cor, allò de la part més sucosa o la part més bona, el potencial que poden tenir cadascuna d'aquestes dues parts?
Vale. Per mi, la carxofa, pues, les fulles, és una gran infravalorada perquè sí que és molt amarg per fer caldos. Molta gent ho recomana, però jo vaig a fer aquí un...
No. Aquí hem vingut a trencar amb coses que estaven ja com predeterminades. Això està molt bé.
Vale, no ho feu. Perquè amarga... O sigui, sembla que no, que sí, que la fulla de la carxofa es pot aprofitar tant. Amarga molt, o sigui, és molt amargant. Llavors, jo... una carxofa a la brasa, com de tota la vida s'ha fet, amb una bona vinagreta, les fulles estan boníssimes, no? O el forn mateix, no cal donar-li més voltes, vull dir, jo crec que no és un d'aquests aliments que cal posar-li mil salses, no, o sigui, oblidem-nos-en. El forn a la brasa, a 200 graus, 25 minuts, és que està perfecte. Bueno, a la brasa 25 minuts no, però quan vegis que està ja torrada pel fora, quasi amb carbó, amb brasa, i per dins estigui el cor fet, és que està perfecte. I clar, el cor sí que és veritat que té moltes més altres possibilitats, sí. Però si volem mantenir la carxofa en totes les seves parts, jo no em complicaria.
O sigui, ets de partidària de no, fer-ho tota, allà...
Sí, o sigui, a veure, també pots agafar el cor i fer un arròs, pots... és que tens molts xocs, vull dir... Jo
sí,
crec
és
que...
molt, molt dinàmica, sí, podríem dir, no? Bueno. Realment dona per imaginar la carxofa.
Sí, vull dir, hem vist moltes elaboracions en les fires gastronòmiques del Prat, que si farcida, que si a la brasa, que si... no sé, mil coses. Però jo també soc partidària a vegades de fer-ho senzill, que sap fer tothom, està bo i... Òbviament tenim temps per inventar, però no sé.
I quan no hi és de temporada, quan allò de que no està disponible o es troba un preu absolutament desorbitat, si és que es poden trobar als mercats, hi ha algun aliment que per sabor o per propietats es pugui allò de, vale, no tens carxofa, però això pot fer-se... et pot recordar una miqueta. O la carxofa és absolutament insubstituïble i quan tenim ho hem de celebrar i quan no en tenim, doncs hem de passar l'època complicada.
Jo crec que soc més de quan tenim, en tenim, i si no en tenim... És que, perdó, però les congelades de supermercats, pues ja sabem que no és ni de proximitat, ni té la qualitat organolèptica que nosaltres busquem, ni res d'això. Per l'altra banda... quan hi ha carxofa ho hem d'aprofitar, vull dir, no pot ser això de plan, no tot es té en tot moment. I jo també crec que hi ha altres productes, per exemple, ara, quan se'm gira les carxofes, més o menys conviuen amb els calçots, que també pues, tenim calçotada i tot
sí,
això.
Sí, que deies per la brasa i per la
sí,
barbacoa i per tot.
Sí, és bastant més semblant, vull dir...
Sense barbacoa no ens quedem.
No, això no. I no és que no trobaria cap producte que et digués, ho substituiria per això.
No.
Jo no.
És molt particular i per
sí,
tant... Sí, doncs...
o sigui, tampoc mai he escoltat ningú que digui...
Trobo a faltar...
No, en plan, ni que ho trobo a faltar quan ja n'hi ha ni quan no sí. També. És un producte com bastant estimat, però no crec que sigui
sí,
un
producte... Sí, molt estacionat sí. Encara, eh? Igual que hi ha d'altres, no? Que la demanda és com molt evident sí. Que s'està intentant allargar el límit. Sí que és la carxofa, és cert que... I a més, els pagesos són els primers que ho tenen clar, que quan n'hi ha... La temporada comença quan ha de començar i no ho decideixen ells pràcticament mai, és la, no, la pròpia natura. Bueno, també doncs, són les coses que s'han de respectar, tot i que sí. Ens costi una miqueta. I, Clàudia, no t'hem preguntat, així una mica gairebé a nivell personal, a tu la carxofa ja intueixo que t'agrada, no?
Molt, molt.
O sigui, en la llista allò de m'agrada moltíssim, m'agrada molt, m'agrada força, m'agrada...
M'agrada molt. Jo soc molt partidària, és que... en totes les maneres, a mi m'encanta. Crec que és una, això, és una hortalissa que potser està molt mal explotada el que és en el territori, en el Prat, però fora del Prat, en localitats molt concretes, generalment la gent tampoc és un producte que crec que li doni moltes, moltes utilitats, com altres productes, crec jo.
Sí, ve molt, no?, el que tu comentes, sí. Molt de la tradició del sí. Lloc i té més força o menys, o sigui que, bueno, qui hagi sentit aquesta, no, aquesta secció de cultura gastronòmica i li estigui passant pel cap i estigui rondinant què ha de fer avui, ja ho sap, carxofes, que, sí. Que hem d'aprofitar que són de temporada. Doncs, Clàudia, moltíssimes gràcies.
A
ens
tu.
Veiem a la propera.
Vale, merci.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Hola, sóc el Sergi i m'agradaria recomanar la cançó Me arrepiento, que la canten el Kanka i Rosalén. Una cançó que parla de mal d'amors, no és que sigui el meu cas, sinó que a les portes d'arribar el dia de Sant Valentí i que hi ha gent que no té ganes de celebrar-lo per el motiu que sigui, doncs potser prefereix escoltar aquesta cançó.
Que me iba a conformar sin más con un infeliz. Pero tú, ¿de qué árbol piensas que he caído si crees que estaré contigo por los siglos de los siglos? Y la única que es dueña de mi vida soy yo misma, quien decide cuando quiere llorar o bien sonreír. Pero tú, te crees encima imprescindible cuando es mejor si prescindes, ¿eh? Y te alejas de mí.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secreto confesado, de la noche sin dormir. De tus lamentos apoyado en mi pecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir.
Me engañabas con trabajo cada noche que salías. Ay. Y yo como auténtica feliz pensando siempre en ti. Pero tú, además de golfo idiota, crees que no me enteraría al pegármelo con otras.
Tiene ganas de devorar el mundo.
Bonito.
De ser libre, de reírse y demostrar que es algo más.
Pero tú, arrastrado y por los suelos, te lamentas lo perdido y lo nunca merecido. Olé.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir. De tus lamentos apoyado en mi pecho, no tienes ningún derecho
a hacerme sufrir.
Que me arrepiento de los besos que te he dado, de secretos confesados, de las noches sin dormir. De tus lamentos apoyado en mi pecho,
no tienes ningún derecho.
No tienes ningún derecho
hacerme sufrir.
¡Ale!
Que me arrepiento, que me arrepiento, que me arrepiento de los besos que te he dado. Hay de secretos confesados, de la noche sin dormir. De tus lamentos, de tus lamentos apoyados en mi pecho. No tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir. No tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir.
No, que no, que
no tienes ningún derecho, no tienes ningún derecho a hacerme sufrir.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Des de la Soledat del Banco és una obra que reflexiona sobre les injustícies socials, la falta de drets i el pensament crític. Marxem fins a Badalona per parlar amb el Francesc Reina, el seu autor, i el nostre company Santiago Espasa. Molt bona tarda de nou.
Bona tarda, Carme. Doncs estic aquí ara mateix amb el Francesc Reina per parlar d'aquest nou llibre, Des de la soledad del banco. Bona tarda, Francesc.
Què tal? Bona tarda.
Què t'ha inspirat a escriure aquest llibre?
Bueno, un seguit de situacions. Una és que jo ja porto, o portava, perquè ara ja estic fora de l'àmbit professional, però portava anys treballant amb gent sense sostre. I una altra casualitat és que, o situació és que jo tenia ganes d'escriure, no necessàriament d'això, i vaig començar a escriure fa com 4 o 5 anys, vaig començar a escriure, i el ressò dels meus escrits, que jo ho he d'agrair, és periodisme local, vull dir diaris locals, que era el que més m'interessava, a part de periòdico Vanguardia. No? Mm-hmm.
Mm-hmm. És el teu primer llibre?
Vaig fer un poemari perquè he guanyat alguns premis de poesia i amistats em van dir, ostres, doncs atreveix-te'n. En algun concurs no he guanyat, però sí, alguna editorial m'ha dit, escolta'm, ens agradaria molt, i aleshores una editorial de Granada, que em va agradar per ser la terra de Lorca, em va suggerir, escolta'm, embarca't, no? I vaig fer un poemari a Granada, amb Aliar, potser, no sé, Aliar.
Tornem al llibre de Des de la soledad del banco. Què podrem trobar dins d'aquest llibre? Podries fer 5 cèntims?
Puf, sí. Sobretot el primer, diguem-ne, el pròleg explica què és el que ens podem trobar. Vull dir, és una barreja de les experiències que tinc en aquests darrers anys de treball amb la gent sense sostre. És un seguit continu de cada setmana, un cop a la setmana, a un banc, escrivint a un banc, sobre situacions, sobre qüestions socials, no? I combinant-ho molt amb el moviment veïnal social, perquè és el que m'ha fet créixer.
És a dir, podríem dir que dins d'aquest llibre veurem injustícies, no?
Per suposat.
Quines són les principals injustícies que podem veure plasmades en aquest llibre?
Sobretot, jo li dono moltes voltes. El que passa és que, com tinc cert estil poètic, li dono voltes i potser no és un camuflatge, però m'agrada. I m'agrada donar-li voltes amb diferents paraules, sobretot i fonamentalment a l'oligarquia, no? Als poderosos. Uh-huh. No? I de com els poderosos tenen aquesta capacitat, tampoc tan intel·ligent, perquè ara quan venia caminant, que per això m'he estimat més venir caminant i parlant amb mi mateix, i pensava, escolta'm, quan aquesta gent contracta els psicòlegs socials per emmerdar la gent o per embaucar la gent o per despistar-la, és que no és tan complicat saber que, o que sapiguem, no?, que la imitació i la repetició de les coses és el fonamental, és el principi fonamental de l'aprenentatge, no? I és el que l'oligarquia fa, no? Vull dir, repetir milions de vegades el que els interessa i finalment fer que i donar imatges perquè imitem el que les imatges, per exemple, les guerres, no? El que les imatges ens estan ensenyant, no?
I, Francesc, abans ho has dit, tu aquest llibre ho vas escriure en un banc. Sí. Imagino que d'aquí ve el nom del títol, sí, no? També has comentat, l'obra es basa en experiències personals, històries reals i reflexions, no, teves?
Sí.
Quin és el missatge que vols que arribi als teus lectors?
Fonamentalment la reflexió, el pensament crític. Vull dir, de pensar. Malgrat que el llibre, en un principi, era en català, però he tingut dificultats. Després, alguns companys i amistats m'han dit, escolta'm, hòstia, quina llàstima no haver pogut donar-te alguna adreça. Però jo havia enviat editorials en català el llibre. Però després pensava, no em sento malament, perquè si algun dia la gent sense sostre llegís el meu llibre, ho llegiria en castellà, no en català. I possiblement la gran part del moviment veïnal, gran part, no tota, gran part del moviment veïnal, també llegeix o també és castellà parlant, no? I en aquest sentit em vaig sentir bé, no? Vull dir, per una banda, vaig haver de copsar aquesta ràbia, no?, de no poder sortir en català, però li vaig donar aquesta volta, que va ser una volta interessant.
Creus, llavors, que la literatura pot ser una eina efectiva per denunciar injustícies socials?
La literatura és l'única eina.
l'única eina. Hi ha esperança o alguna solució en aquest llibre? Proposes alguna cosa?
Ja, jo sempre, quan escric, m'autoimposo parlar d'esperança. Uh-huh. Vull dir, és una metàfora. Hi ha un capítol del llibre que, en el qual explico... Jo no ho sabia fins fa un any que em van convidar a Roses un grup de jutges per parlar amb ells i amb elles. I vam estar caminant pel Museu de Roses. Jo no sabia que Esperança és el nom de l'àncora. I, bueno, va ser una metàfora interessant, no? Vull dir, com l'àncora és la que salva vides. I en aquest sentit, trobo que és important parlar d'esperança, sí, i tant. En el llibre parlo d'esperança, i tant.
Totalment. M'imagino, doncs, aquestes desigualtats i injustícies de les que parles són un reflex, no?, de la societat actual. Hi ha algun personatge clau dins d'aquesta història?
I n'hi ha molts personatges. Jo no deixo de fer cites, de parlar de personatges molt importants ja del món de la literatura i també del cinema i de la música. A mi m'agrada molt parlar d'Henry de Luca, quan fonamentalment ell parla a propòsit de les pasteres, no? de les morts a la Mediterrània. Sí. M'encanta, i ara, pensant que no fa ni 4 dies que es va fer l'aniversari de Auschwitz, m'encanta parlar de Primo Levi o de Walter Benjamin. Hi ha molta gent, vull dir, de cantants, Sabina Serrat, però sobretot els caribenys, els cubans, la trova cubana. I de cinema, ara em ve al cap El Cuarto Estado, no? Vull dir, de Novecento. No? Vull dir, cinema i pintura, no? Novecento, quan comença amb aquest quadre, amb aquesta imatge del Cuarto Estado, jo penso que és molt impactant, és molt interessant. Hi ha molts pensadors en el llibre, molts. Moltíssims, 50, 60, 70. Hi ha gent que em diu, et passes de citant tanta gent. Jo tinc aquest vici perquè sóc també professor, no? I en aquest sentit, bueno, he adquirit aquest vici i no el puc deixar. És una forma de...
També són referències a l'hora d'explicar el que vols explicar, no?
I de complementar-les, efectivament.
Exacte. Parlant també de com ha estat el teu procés d'escriptura, és a dir, has trobat dificultats a l'hora de tractar temes, doncs, tan durs i tan emocionals?
Sempre, sempre, sempre és difícil. Jo normalment no m'hi poso a escriure si no puc contrastar algunes idees. No solament amb mi, també necessito contrastar amb aquests pensadors que jo t'he fet menció abans, no? Necessito contrastar. Ja en el llibre, crec que no m'equivoco, perquè fa temps que no el llegeixo, perquè quan va sortir el vaig llegir moltes vegades. És un constant d'estar... Penso que en el llibre hi ha un moment d'agraïments en el qual jo m'interessa moltíssim el que diu, el que parla un amic, Abad Faciolince, un amic de Colòmbia, de Medellín, i el que diu el gallec Manolo Rivas. M'interessa molt el que escriuen. M'interessa molta altra gent. I amb aquesta contrasto. No personalment, contrasto mitjançant els seus escrits, les seves reflexions, contrasto molt amb aquesta gent. I fa també molt de temps, amb Café del Sur, de Ràdio 3. El Papaniques és un personatge molt interessant.
En aquesta línia de tractar, no?, temes emocionals, sents certa responsabilitat a l'hora de tractar aquests temes i plasmar-los en aquest llibre i que la gent després els llegirà?
Bueno, jo abans et comentava, dubto que hi hagi molta gent, alguna sí, ho sé, em consta, de gent de Sense Sostres, per exemple, hi ha en Jordi, que és un Sense Sostres, ja porta 3 llibres parlant de la seva experiència, vull dir que jo estic content i jo sé que ell ha llegit el meu perquè ens hem intercanviat, no? dubto que hi hagi molta més gent de les persones sense sostre, a qui dedico la meitat del llibre, que puguin llegir-lo. Però sí sé que molta gent que hi ha al darrere del fenomen dels sense llars sí que estan alerta de, si no del meu llibre, sí de les coses que estan passant. Jo tinc la sort de, com et comentava, d'escriure de manera més o menys periòdica, ara cada cop menys perquè estic preparant un altre llibre. Escric a diaris locals, a Sant Adrià, a Badalona. Bueno, Badalona, la línia xarxa agafa tota la metropolitana, vull dir, bueno, i això va sortint, vull dir que en aquest sentit continuo d'alguna forma mantenint un diàleg amb social.cat, que és un altaveu de la tercera del treball amb vulnerables, vull dir que aquí també escric afortunadament. Home, he de ser... Quan jo comentava que contrasto amb gent... Mm. El que faig amb aquest contrast és nodrir-me de responsabilitat, no? Vull dir, d'assegurar-me, garantir-me el que estic dient. Sí, em faig responsable del que dic i sé que hi ha gent que m'anima a fer-ho.
Francesc, abans d'acabar, m'agradaria que parlessis sobre les principals reflexions que tu extreus un cop escrit aquest llibre. O que es veuen plasmades també en el llibre.
Com t'he dit abans, a còpia d'escriure i de contrastar, jo n'he après, vull dir que ja ha estat, escriure ha estat una font d'aprenentatge fonamental. I en aquest sentit, després d'escriure, perquè potser sóc una massa poruc amb aquesta història, amb aquesta cosa emocional, com tu ben deies, social i emocional, no he deixat de seguir prenent dades, pensant en el que he escrit i pensant en el que escriuré. Les reflexions tornen a ser les mateixes. És important, i aleshores això molt aviat faré una reflexió amb el moviment veïnal, és un tema que vull compartir, no?, amb el moviment. És tot el tema de parlar de la intel·ligència comunitària i de fer-ho a partir de dir, escolta'm, hem de dominar dues coses, igual que el nostre cervell, que té una part molt antiga i una part molt més pràctica i moderna, més actualitzada. Hem d'aprendre a treballar els temes, la intel·lectualitat, la intel·ligència cognitiva, però també l'afectiva és fonamental, la intel·ligència emocional és fonamental.
Doncs ho hem de deixar aquí, ja, Francesc.
Sí.
Moltes gràcies per passar-te pel Connectats i parlar-nos sobre aquest nou llibre des de La Soledat del Banco. I convidem, doncs, a tots a llegir, no?, aquest llibre sobre injustícies.
Gràcies.
I sobre la gent sense sostre. Moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies, gràcies.
Aquí acaba la història d'aquest Connectats de dimecres. Penseu que demà continuem. Demà vindrem amb la versió de dijous. Com sempre, ho farem puntuals a la nostra cita amb vosaltres, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, us deixem descansar, però continueu connectats a la ràdio. Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.